sempre amb tu, al magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Dotze i trenta minuts, dos quarts d'una. Benvinguts i benvingudes a la Cala Ràdio en directe, sempre amb tu, magazín dels migdies. De la Cala Ràdio, com dèiem, de l'emissora municipal de l'Ametlla de Mar, i avui ja sí, estem l'equip habitual. Fini Lleó, molt bon dia.
Molt bon dia.
Rebeu també una salutació d'un servidor, Daniel Rodríguez, encetant també aquesta temporada, podríem dir, del Sempre amb tu. La programació d'hivern de la Cala Ràdio ho anirà fent al llarg de les pròximes setmanes, a partir del mes d'octubre. Per nosaltres ens avancem, Fini. Ens agrada avançar-nos, eh?
Sí, com els xiquets.
Sí, nosaltres ja comencem com els més menuts i ens posem, sens dubte, doncs ja a arrencar, diguem-ne d'alguna forma, el curs escolar amb els escolars, que avui, evidentment, són protagonistes, perquè en plena normalitat doncs ha arrencat el curs a l'Ametlla de Mar i a tots els municipis de Catalunya.
Recordes el primer dia que vas començar a l'escola o a la guarderia?
El primer dia de l'escola no, recordo començaments de curs i sobretot de més de grandet ja, eh? Però sí, aquells nervis, aquelles ploreres. Em sembla que alguna escoltarem d'aquí una estoneta al nostre informatiu, sens dubte.
Llibretes noves, aquell color dels estutxos, aquella oloreta dels estutxos, eh?
Tot plegat té molt bones connotacions. Recordarem, doncs, per tant, com ha arrencat aquest curs escolar al municipi, justament en un dia, en una postdiada marcada, sens dubte, per aquest 11 de setembre, nova manifestació, la cinquena de les entitats sobiranistes, i on centenars de calerós van participar en la manifestació de la Rambla Nova de Tarragona, fent bategar aquest apunt per la República Catalana. Tot això, l'inici del curs escolar, la ressaca, podríem dir, d'aquesta Diada Nacional de Catalunya, també en una jornada en la que coneixem que Adif ha normalitzat la circulació de trens a Mont-roig del Camp en l'enclavament, aquell problema des de fa 3 mesos que cronificava una sèrie de retards a la línia R16. Doncs bé, això ja s'ha solucionat, estan acabant de treballar en la posada en funcionament definitiva, però també avui es posa en marxa el nou pack de devolucions express. Normalment això són 15 minuts, però a partir d'aquest dilluns en són 7 fins que es normalitzi el servei a la línia.
Ciència-ficció.
Ja veurem què passarà. I també en la plana esportiva avui ens fixarem amb la derrota del primer equip en el derbi contra el Perelló d'ahir diumenge, un partit força polèmic. Escoltarem les opinions del primer entrenador Marc Vilabrú a l'informatiu. També sabrem què va fer el quarta catalana a casa contra l'Arnès. Tot això serà el nostre informatiu. Déu-n'hi-do aquest dilluns per arrencar temporada i per arrencar el curs. Quanta informació tindrem, però evidentment avui és dilluns, per tant tindrem Club de Gastronomia i tindrem també l'entrevista i l'absenta dels dilluns. Al Club de Gastronomia, avui, Fini, què fem?
Què fem? Doncs avui coneixerem més de prop aquest balsàmic de mel que, ja recordem, va presentar Germans Sancho, aquesta proposta, aquesta creació innovadora de la pícola Germans Sancho. Avui sabrem ben bé...
De què va?
Sí, sí.
Un vinagre balsàmic amb mel, producte Calero quilòmetre zero al nostre Club de Gastronomia. Per tant, tirem cap a casa.
Que és boníssim.
Ja l'has provat, tu, Fini?
Sí.
Ja has tingut l'oportunitat de provar-ho.
Sí, sí.
Jo encara no, però aquí em sembla que ja havies aportat unes botelletes.
Sí, hi ha un restaurant, per no fer publicitat del poble, que el tingui posat a les tauletes i pots provar-lo, o te'l poses tu a l'amanida o allà on te vulgues.
Aquest migdia, després, a l'hora de dinar, intentarem provar-ho. També avui ens fixarem el temps de l'entrevista. Amb aquest inici de curs escolar, al llarg d'aquesta setmana passaran pel nostre programa els diferents directors i directores dels centres docents del municipi. Avui conversarem amb la directora de l'Escola Sant Jordi, Fàtima García, sobre les novetats del centre i l'organització dels cursos després de que l'escola hagi vist retallada la seva plantilla en 2 docents i hagi perdut una línia de P3 i una de 6è de primària. Això serà a l'inici de la segona part del programa i a la final, absenta.
Tindrem una altra Fàtima, en aquest cas la nostra estimada Fàtima Llambric. Recordem que va ser companya també d'aquesta casa, de la Cala Ràdio, i que actualment és una de les veus i cares de TV3, Televisió de Catalunya.
Sí, ens parlarà de la seva professió de periodista i també perquè està ultimant el seu primer llibre, Sense Cadàver. Més detalls a la segona part del nostre Sempre amb tu, que comença ara mateix, programa 161, Fin i Llaó, Dani Rodríguez, en aquest magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Comencem.
Les notícies de la Cala Ràdio.
És l'actualitat a l'Ametlla de Mar d'aquest dilluns 12 de setembre de 2016. Els centres educatius de l'Ametlla de Mar arrenquen amb normalitat el primer dia de curs.
Més de 1.000 alumnes Calero s'han incorporat aquest matí a les aules de la Llar d'Infants i Xerinola, l'Escola Sant Jordi i l'Institut Mare de Déu de la Candelera. Centenars de caleros participen a la manifestació de l'11 de setembre fent bategar la Rambla Nova de Tarragona.
És la concentració més massiva a la història de la ciutat amb 110.000 assistents, segons l'organització. Al matí es van celebrar els actes institucionals a la població. Adif normalitza la circulació de trens a Mont-roig del Camp, afectada des de fa 3 mesos.
La posada en funcionament del nou enclavament coincideix amb l'inici de la rebaixa dels minuts per optar a la devolució express de l'R16. I hem de sumar una nova derrota del primer equip en el derbi contra el Perelló.
Els caleros es van veure perjudicats per dos penals en contra, molt protestats i rigorosos. Són els titulars d'aquest dilluns a les notícies de la Cala Ràdio.
Benvinguts al nou curs, bon dia!
Bon dia!
Ui, quina poqueta energia, que no teniu ganes de treballar i d'aprendre coses noves?
Sí!
Aquest és l'ambient que es vivia aquest matí a les aules de l'Escola Sant Jordi durant les primeres hores d'un curs que s'ha iniciat a les 9 del matí amb tota normalitat i que comença amb novetats. En total, més d'un miler d'alumnes caleros tornen enguany a les aules.
El curs ve marcat al centre de primària per la reducció de 47 alumnes respecte a l'any anterior. Aquest 2016 compten amb 555 alumnes, quan l'any passat en tenien 602. I també ve marcat per la reducció de dos professors de la plantilla que ha comportat la reducció d'una línia de P3. Davant d'aquesta situació, el propi centre, amb recursos propis, ha mantingut la línia. Fàtima García, directora de l'Escola Sant Jordi.
Tot amb normalitat, els xiquets estan a les aules amb els seus mestres, bé, una mica de nervis al començament, però bé, cap incident a destacar. La novetat és la baixada de, o la disminució de l'alumnat. Estem sobre uns 555 alumnes. L'any passat, el curs passat, érem uns 610. Això són els dos grups que tenim de menys, un menys de P3 i un menys de 6è, perquè teníem 4 grups de 6è. Però pel que fa a tota la resta, normal.
Ho apuntava García, també és destacable la reducció d'una línia a 6è de primària que enguany s'incorpora a primer d'ESO, l'Institut Mare de Déu de la Candelera, que per primer cop a la història comptarà amb 4 línies del primer curs de secundària i que, a més, ja han fet la presentació oficial. Al llarg del matí, la resta de cursos també han passat pel centre de secundària per realitzar l'inici de curs i la recollida dels llibres. Demà serà l'arrencada de l'horari lectiu, des de les 8:30 del matí amb 355 alumnes, un nombre molt similar als de l'any passat. Xavier Sánchez, director de l'Institut Candelera.
Avui és dia de presentacions. En algunes cares, sobretot dels que arriben a primer, això se nota cert nerviosisme, però bé, en general, com cada any, bueno, tenen ganes de tornar perquè molts ja estan abans de l'hora, vull dir, per exemple, a les 9:30 hi havia presentacions de primer d'ESO i a les 8:30 hi havia bastants aquí i de segon també. Bueno, com cada any, pues, dona goig veure que venen els alumnes a l'institut. Primer fem les presentacions al gimnàs de manera global, tots els alumnes del mateix grup, presentem, bueno, a la direcció, a l'equip docent, i després ja pugen a l'aula on el tutor, pues, ja els dona més detalls del que serà el curs. I així ha sigut durant tot el matí i demà, doncs, ja comencem amb tota normalitat. La novetat, ja ho vaig comentar, doncs, que per primera vegada tenim 4 grups a primer d'ESO, hem hagut d'habilitar una aula més, Però bé, a part d'aquesta, la resta, doncs, els mateixos alumnes que l'any passat, que continuen enguany, i el mateix, bueno, quasi bé el mateix nombre d'alumnes que l'any passat.
Pel que fa a la llar d'infants i Xerinola, també han començat avui el període lectiu després d'unes setmanes de tancament per adequar el centre infantil de cara al curs 2016-2017. Un inici una mica més mogut, però res diferents als altres anys. Cristina Montull, directora de la llar d'infants Xerinola.
Estem en un moment molt contentes perquè la situació sembla que està mig controlada, hi ha molts de nervis, molta il·lusió per començar el curs, però de moment ho tenim controlat a veure com evoluciona, però bé, esperant a veure com va tot, com va el curs, amb moltes ganes de fer moltes coses, de treballar molt amb els nens, a veure si es presenta tot així com sembla que va, que de moment sembla que va molt bé. Novetats en aquest curs, així molt a termes generals, no hi ha hagut grans canvis, perquè ja el curs passat van fer canvis bastant importants i llavors creiem que una continuïtat és positiva per al centre. Llavors, enguany, a nivell de canvis no n'hi ha gaires, i de novetats, sobretot, clar, els cursos de P2 sí que fem més activitats i volem intentar treballar moltes coses.
Així està l'inici d'aquest curs escolar que ampliarem al Sempre amb tu al llarg d'aquesta setmana. Pel nostre programa passaran els diferents directors d'aquests centres docents, així com també de l'Escola Nàutico-Pesquera i de l'Escola Municipal de Música. Avui comencem d'aquí uns minuts a la segona part del programa amb la directora de l'Escola Sant Jordi. I aquest és l'altre so del dia. Així clamava la Rambla Nova de Tarragona aquest diumenge a la tarda, que ha viscut amb la mobilització de l'ANC i Òmnium Cultural la manifestació més massiva de la història de la ciutat. Segons l'organització, han participat a la concentració a la Rambla Nova unes 110.000 persones, entre les quals centenars de caleres i caleros que es van adreçar a la ciutat amb el bus de la Cala per la Independència, en tren o en vehicle propi.
Des del balcó del Mediterrani fins a la plaça Imperial Tarracó, la Rambla es va omplir de gom a gom quan encara quedava una hora per l'inici de la manifestació i que van fer bategar amb força els punts de cartolina groga al ritme de la música. En el batec final de la manifestació es van alçar piles a cadascun dels trams. Al tram 30 de Tarragona hi va participar la colla castellera local, los Chics Caleros, que hores abans ja havien participat en els actes institucionals de l'Ametlla de Mar. A Tarragona, que ha representat la República en xarxa i de progrés, el manifest el va llegir el portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs. A la mobilització va participar la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Després de la manifestació, la coordinadora de l'Assemblea Territorial, Montse González, feia una molt bona valoració de la participació en la cinquena diada marcada per les mobilitzacions independentistes.
Montse... Ha sigut una altra vegada una diada de cívica, una diada de festa. Ja sabem que des de la primera manifestació totes les manifestacions han sigut totalment pacífiques, dies de festa, reivindicant el que volem, la independència de Catalunya. Si no la volen donar, almenys que ens puguem votar i definir i decidir el que volem. Estem molt contents, ha estat, tots els llocs han estat plens, que com sempre diuen que no anirà gent i al final s'acaba tot omplint. Crec que s'han cobert les previsions fins al punt de que els punts que repartien s'han acabat. Jo crec que hi havia una previsió de gent que s'ha superat àmpliament i estem molt contents, la veritat, contentíssims.
A l'acte també va ser present l'alcalde de l'Ametlla de Mar i vicepresident de l'Associació de Municipis per la Independència, Jordi Gazeni, que va afirmar que la concentració referma la voluntat de la gent d'emprendre una direcció determinada i els alcaldes estan preparats per allò que faci falta.
És una prova més definitiva, avui ho farem petar, les Rambles estan a tope, les grans ciutats, les cinc ciutats del país estan a tope, i bé, jo crec que és un èxit i també, doncs, és refermar una vegada més la voluntat de la gent, dels veïns i les veïnes del nostre país en prendre una direcció determinada. I a partir d'aquí, com a vicepresident primer de l'AMI, doncs, bé, estem, els alcaldes estem a disposició, doncs, del Parlament, del govern, del nostre país. Estem preparats per el que faci falta i estem preparats per a que es pugui respectar d'una vegada per totes la voluntat d'un poble que vol ser lliure.
Cal recordar que Gaseni va ser un dels batlles que va signar el manifest conjunt per cridar la participació de la Diada des de la Unitat del Sobiranisme i sense exclusions. A banda del batlle, també van participar diferents regidors del municipi i persones vinculades als partits polítics locals, entre ells Joan Pere Gómez, portaveu de Convergència Democràtica a la Milla de Mar, que ha participat en totes les manifestacions de l'ANC i Òmnium.
Jo, la primera manifestació que va haver, que va ser el 2010, ja vaig ser president de Barcelona, no he fallat cap any, i evidentment estic aquí també com a portaveu del grup municipal de Convergència, però sobretot estic aquí com a Joan Pere, amb el sentit que sóc independentista, no només pels anhels de llibertat, sinó també perquè penso que és la millor manera perquè la gent pugui gaudir un millor benestar possible. Per tant, seguirem lluitant i a veure si aquesta vegada, aquest any, és l'últim any que estem aquí amb una estelada. Jo el que vull estar és amb la senyera, perquè voldrà dir que ja tindrem un estat propi, que és el que tots anhelem.
Els protagonistes, però, són els veïns i veïnes que van omplir els trams de la Rambla Nova, vinguts de les 10 comarques de Tarragona. Al tram 30, el del Baix Ebre, s'hi van concentrar la gran majoria de caleres i caleros. La Cala Ràdio hi va ser present recollint el testimoni d'alguns dels participants que esperen que ben aviat deixin de celebrar-se diades reivindicatives i s'assoleixi la independència, alhora que també destacaven la descentralització en 5 punts de Catalunya.
Ja portem 5 vegades anant a manifestacions la societat civil. Me sembla que ara ja es mereix un esforç dels polítics per últim cop, perquè en definitiva crec que la societat civil ha fet la tasca que havia de fer i per tant no crec que els polítics deixin de part les nostres reivindicacions.
Enguany vinc a Tarragona, estic molt il·lusionada i no sé si era l'última o la penúltima o haurem de fer més, però no pararem. I ho han d'aconseguir. I no esperem permisos de ningú.
Això és una meravella, el que han fet, de fer-ho a 5 punts. És primera que hem anat a tot i segona que aquí estem molt més a gust encara. I la gent serà, bueno, això s'omplirà a tope, eh?
Jo crec que no serà l'última que es farà. Jo trobo que un parell més encara mos toca. I vindre aquí és que és molt especial, no us pot explicar, per sentir-ho, per vindre aquí.
La descentralització que es fa ara amb aquesta ocasió a mi em sembla una idea perfecta perquè donar la imatge de 5 punts diferents de Catalunya que cobreixen tot el territori és una resposta visual claríssima contra aquells de fora i de dins de Catalunya que diuen que el sentiment independentista està en moments difícils i en moments baixos.
Hores abans d'aquesta mobilització, que segons els organitzadors va plegar 1 milió de persones a Barcelona, Tarragona, Lleida, Salt i Berga, la Mella de Mar va viure els seus actes institucionals. Dissabte la nit va ser el torn pel concert de la cantautora Montse Castellà a la plaça Nova i diumenge al matí l'habitual hissada de la senyera i l'ofrena floral a la plaça Catalunya. L'encarregat d'enguany va ser Joan Pere Brull, president de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa, que després de l'hissada ens explicava la sensació viscuda i l'anhel de llibertat que espera per Catalunya.
Per mi és un acte imborrable, perquè tants anys de lluita i molts d'ells bastant a la clandestinitat, poder-ho fer avui en dia públic, doncs és una emoció immensa que gràcies a la Til que m'ha aguantat perquè les cames me tremolaven i bueno, agrair una vegada més l'oportunitat que m'han donat de poder-ho expressar així públicament i esperem que algun dia no gaire llunyà això sigui una realitat i com he dit abans, molt important que la nostra senyera és la bandera de la senyera. Algun dia espero que no calgui ja posar l'estelada als balcons perquè voldrà dir que serà un país normalitzat i és això el que aspirem. I esperem que no tardéssim gaire.
I anem tot seguit amb més temes d'actualitat d'aquest dilluns.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Adif ha normalitzat des d'aquest diumenge el servei ferroviari al seu pas per Mont-roig del Camp un cop s'ha acabat de reparar la greu incidència que va malmetre les instal·lacions el passat 6 de juny, ara fa 3 mesos.
En un comunicat, Adif afirma que ha aconseguit anticipar 3 setmanes les previsions per resoldre la incidència. La normalització del servei suposarà la reducció de l'interval mitjà de successions de trens i l'increment de la capacitat horària. L'avaria ha comportat des de llavors retards diaris en els trens de la línia R16. Les principals operacions han consistit en la instal·lació d'un nou enclavament electrònic a l'estació de Mont-roig, que va ser totalment destruït per l'incendi originat a causa de la incidència. D'altra banda, també s'ha instal·lat un nou sistema d'energia, la remodelació de l'edifici tècnic, la reposició d'equips de senyalització i de connexió amb els 3 passos a nivell, la línia de cablejat, l'adaptació del sistema de telecomunicacions a les noves instal·lacions i treballs d'obra civil i canalitzacions. Tot plegat en el mateix dia que Rodalies avança 7 minuts al temps a partir del qual els usuaris de l'R16 poden demanar la devolució express del seu bitllet en comptes de 15 minuts habituals com a mesura excepcional fins que no es normalitzi i tot el servei a la línia.
I en la plana esportiva, el primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar va perdre ahir al vespre per 3-2 el segon partit de la temporada oficial al camp del Perelló. Els calerós es van veure afectats per un arbitratge casolà que amb 2 penals en contra, seguits i molt rigorosos quan manaven en el marcador per 0-1, van permetre posar el Perelló dins del partit. El partit va començar bé pels calerós amb 2 grans ocasions de Jordi Lleó que van sortir fora per poc fins que va arribar al 0-1 de Ruben Bonacci, que amb una mica de fortuna, després d'un rebot, posava per davant als caleros. Allí va començar el recital de l'àrbitre, que va xiular penal en una jugada molt rigorosa i que es produeix fora de l'àrea. Després del descans, novament penal, més que rigorós, i el Perelló que es posava per davant. El tercer gol local ve en el llançament d'una falta molt protestada pels caleros, que poc després van enviar una pilota al travesser. Van escurçar diferències amb un gol de falta de l'Héctor Benages a poc un final en el que Javi Callau i Igors van tenir 2 clares oportunitats per aconseguir millorar un resultat que, sense dubte, es mereixia la cala. Així ho explica Marc Vilabrú, entrenador del primer equip.
Molt satisfet, tot i la derrota, del joc de l'equip, de l'actitud dels jugadors. Crec que en tot moment vam portar el pes del joc, del partit. Fruit d'això vam tenir forces ocasions només d'iniciar la primera part, que no vam poder transformar. Potser és una assignatura que continuem tenint pendent, la de ser molt més efectius de cara a gol. I després va arribar el gol, un gran gol, després d'una molt bona primera part de Ruben Bonacci, amb un rebot que ens va fer avançar en el marcador. I després pues, la dinàmica de les 2 primeres jornades. O sigui, no sé per quin motiu el criteri de xiular les faltes a un costat i l'altre no és el mateix, al meu entendre, i és una opinió molt personal. Crec que l'àrbitre del partit ens va acusar faltes en contra, i bueno, i una d'elles va ser una internada que, bueno, just dins, fora de l'àrea, podem dir que no ho tinc ben clar, però sí que tinc molt clar que el jugador s'enganxa i es llança fent un piscinasso, i per mi no és penal. Ni aquest ni el segon penal que s'inventa també a la segona part, que dona el 2-0. El 3-0 també ve fruit d'una pilota parada, una falta també inexistent, que torna a xiular l'àrbit, i per tant els tres gols del Perelló venen accions de pilota parada, no? No obstant, això no vol desmereixer el gran equip que té el Perelló. El seu entrenador és un fantàstic entrenador que ja ha entrenat a la cala i que segur que millorarà moltíssim el seu joc, però penso que pel que fa al joc, la cala va ser superior, tot i que no reflexia així el marcador, i que la victòria al Perelló al final sempre és merescuda, donat que al final els gols són els que defineixen qui guanya, l'equip que guanya.
Cal dir que el Perelló es va quedar amb un home menys en els darrers minuts. 2 partits, 0 punts. Pobre balanç en els 2 primers partits marcats pels arbitratges negatius i amb 3 penals en contra. El pròxim partit del primer equip serà dissabte al camp del Vilalba. Per la seva part, el filial de quarta catalana també va perdre el seu partit 0-3 davant de l'Arnes. Mancats per recursos en atac, els calerós van pagar la manca de competició d'un equip sense experiència, tal com reconeix el seu entrenador, Pau Safont.
Els jugadors estaven motivats, animats, amb ganes, perquè era el debut a casa, i després també del partit del Tebre, i també tenien ganes de fer les coses bé i del treball que vam fer durant la setmana. però bueno, són nois que pues, comencem de zero i pues, hi ha petits detalls que tot i polir-los i treballar-los i parlar-los pues, sempre se mos escapen pues, per la falta de competició que tenen molts de jugadors. I bueno, els gols en si pues, van ser pues, tres errors de col·locació de l'equip pues, degut a això, no? A la falta de no dir concentració, però sí de mecanismes de rutina, de moviments i tot això.
El pròxim partit del filial serà dissabte a la tarda al camp del Tivenys.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Tot i estar quasi ja a mitjan setembre, es noten la forta aixafogó, la forta calor. Anem a la informació meteorològica, veurem què ens avança la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem el dilluns i ho fem parlant de temperatures més altes. Han pujat arreu, fins a 5 graus han arribat a pujar cap a la Terra Alta i fins i tot cap a la Ribera d'Ebre, però avui, en canvi, les temperatures màximes han de ser una miqueta més baixes i és que ha d'anar bufant aquest vent més de component sud-est ja des de bon matí i el que farà és frenar una miqueta l'ascens de les temperatures de cara al migdia. Tot i això, calor més suau, però amb domini del sol durant tota la jornada. S'espera una jornada molt estable, només amb algun núvol d'evolució cap a les zones de muntanya, però que no deixaran ruixats. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
No tindrem ruixats, sí tindrem temperatures més altes. De moment, a aquesta hora, a l'Ametlla de Mar, la temperatura al termòmetre marca 29,5 graus, però l'aixafogó la trobem quasi 10 graus per damunt, 38,5, l'humitat 64%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Aquestes han estat les notícies d'avui dilluns 12 de setembre de 2016 a la Cala Ràdio. L'actualitat continua cada hora amb els butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I ens pot seguir també a les xarxes socials, a Facebook i Twitter. I després de repassar l'actualitat, és moment, els dilluns, d'obrir el nostre club de gastronomia. Nova temporada, de parlar de productes de la nostra terra, de jornades gastronòmiques, de nutrició i de dietètica, de tot el relacionat amb menjar, sobretot amb menjar bé. Però avui us explicarem un complement per acompanyar els nostres menjars. I a més, amb marca quilòmetre zero, amb marca de la Cala. Comencem amb un producte ben dolcet. O ben àcid, no ho sé, ara ho descobrim. Avui al Club de Gastronomia ens aventurem a descobrir el vinagre balsàmic amb mel de la pícola del germà Sancho. Fer-ho avui al Club de Gastronomia del Sempre amb tu ens acompanya un dels germans Sancho, en Javi Sancho. En Javi, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
I benvingut aquí al Sempre amb tu. Avui volem descobrir un producte que fa poques setmanes que vau presentar al mercat, tot i que mesos enrere ja ens havíeu avançat en aquest programa que estàveu treballant amb alguna cosa nova. Després, doncs, de que us reconeguessin amb la marca Terres de l'Ebre Reserva de la Biosfera, ens vau dir, pròximament tindrem novetats i ja la tenim al mercat, aquest vinagre balsàmic de mel.
Sí, vam traure ara fa vora un mes, vam traure un vinagre balsàmic conjuntament elaborat en un celler de bot i per a maní, marinatges, carns, peix i ensalades. I era la idea de traure un producte que agradés a la gent que li agrada el vinagre i a la gent que no li agrada el vinagre. i al final ho vam aconseguir.
Uh-huh. Ara anirem parlant una mica de les seues propietats. Abans, per això, Javi, com us sorgeix la idea a la vostra pícola, als germans Sancho, per crear aquest vinagre? Perquè, evidentment, estem acostumats a veure vinagres balsàmics, vinagres de Mòdena, també, que no té res a veure, després ho explicarem, amb el que avui ens presenteu, però com us sorgeix aquesta idea de dir volem fer un vinagre amb mel? Com passa tot el cap?
Pues mira, pues voltes, mire, proves vinagres, proves coses pel món i pues vam decidir pues plantejar-nos buscar un elaborador de vinagre artesà i vam trobar aquí a costat de casa nostra un elaborador de vinagre que feia vinagre balsàmic i li vam proposar l'idea de poder, si podíem, treballar conjuntament amb fer un vinagre balsàmic de mel. I mos va dir que sí, que podíem faríem proves i hem estat un any i mig aproximadament elaborant, provant i al final ha sortit el resultat que nosaltres desitjàvem. Uh-huh. I pues, l'hem tret al mercat.
Perquè, déu-n'hi-do, un any i mig de treball, suposo que, clar, trobar el punt exacte o el punt correcte per a combinar vinagre amb mel ha de costar una miqueta, no? I més sent una idea tan innovadora.
Sí, perquè, diguéssim, la mel, diguéssim, al ser més densa, deixa pos, deixa, diguéssim, sempre deixa algo de sediment, i clar, el que nosaltres buscàvem és que en una ampolla no deixes molt, diguéssim, en 250 mil·lilitres, no deixes molt de sediment, i clar, buscar la fórmula i d'això ha sigut una mica complicada, però bueno, al final s'ha lograt.
Ho heu aconseguit al final. Hem de dir que clar, el seu vinagre balsàmic vol dir que no és tan àcid com un vinagre normal i que, per tant, aquí estaríem parlant de com a màxim un 5% d'acidesa.
Correcte. El vinagre balsàmic té entre un 3,5 i un 5% d'acidesa, perquè quan passa d'un 5% ja es considera vinagre. Uh-huh. I sí, és un vinagre balsàmic, no és un vinagre dens, és un vinagre, diguéssim, líquid, no és pastós, perquè si no, ja hauríem d'anar a ficar pues, espessants i d'això, i vam decidir que no, nosaltres treballant un producte, diguéssim, 100% natural.
Que és el que comentàvem, res a veure, diguem-ne, amb aquella espessor del vinagre de Mòdena que tenim acostumats, sinó que podríem dir que és un vinagre líquid, el que passa que sigui una miqueta més viscós, podríem dir, no? Aquest punt de mel el fa que no sigui tan líquid com l'aigua, sinó una miqueta més denset.
Correcte, té algo, diguéssim, d'espessor, de cos, però no és, diguéssim, pastós, és completament líquid.
Uh-huh. I Javi, evidentment aquest vinagre ha de portar mel dels germans Sancho. Quina mel porta? Què heu triat per aquest vinagre balsàmic?
Vam fer proves amb la mel de taronger, la mel de milflor, la mel de romer, la mel d'eucaliptus, i d'estes quatre mels vam decidir al final fer-la amb mel de milflors. Milflors alta muntanya que es fa a la zona dels Pirineus, perquè és una miqueta més forta, no és la milflors que fem aquí a les terres nostres, és la mel de milflors sempre porta d'allà dalt dels Pirineus algo d'avet i és una miqueta més forta, i vam decidir que anava acord amb lo vinagre, perquè si ficàvem una mel pues, com la de taronger, ja té un gust més peculiar, té el seu punt d'acidesa, no anava tan bé, no lligava tan bé, uh-huh, diguéssim, els dos productes.
Allò heu de buscar la combinació, diguem-ne, entenc que perfecta. I a més també entenc que això fa que sigui un sabor una miqueta més intens, no? Aquest puntet, diguem-ne, de fortó, que no és suau, evidentment, no estan mels d'aquelles fortes, sinó que és una mel dolceta, però una mica més intensa, també li dona aquell regustet, entenc, amb la conjugació amb el vinagre pròpiament.
Correcte. A veure, notes, diguéssim, l'acidès del vinagre, perquè es té de notar, perquè és un vinagre balsàmic, i tens de notar l'acidès, val? Però al final te queda al paladar el gustet a la mel.
Uh-huh. I em deies, abans, no volíem posar espessants, per tant entenc que el producte tampoc porta ni conservants, ni additius, ni productes d'aquests per allargar-li la vida, sinó que és, podríem dir que totalment natural.
Correcte, sí, és totalment natural, porta el raïm, diguéssim, vinagre de raïm, el mos del raïm i la mel. no porta res més.
I la mel quin tant per cent podríem dir d'això?
Pues entre un 3 i un 5%.
També podríem dir que és una part lleugera, però que ja porta aquest gust diferenciat d'un vinagre balsàmic, per exemple, de poma. Ara hem passat pel cap que en veiem als supermercats. Doncs canvia una mica, entenc, ja, no? I canvia el gust.
Sí, sí, completament. Canvia el gust, diguéssim, d'un vinagre normal, un balsàmic normal, en un vinagre de mel, un vinagre... Canvia 100% el gust.
Ara que estem a les hores de dinar, i segur que ens escoltaran moltes persones i diran... Ara voldria provar això i voldria... A veure, on ho poso a la cuina? Perquè, clar, estem acostumats a vinagres balsàmics, però aquest gustet dolcet entenc que també porta incorporat. On és ideal utilitzar el vinagre balsàmic de mel del germà Sancho?
Pues se pot fer pues, per a marinar carns, peix, per ensalades amb formatge de cabra, pastes, indefinit de coses.
És a dir, que podem utilitzar-ho per a qualsevol cosa. Abans em deies fora de micròfon, aquest cap de setmana ho he provat amb conill i estava espectacular.
Sí, sí, la veritat. A casa vam fer conill, un llit de ceba, conill i un raig de vinagre i al forn. I queda, diguéssim, la carn més melosa i notes el gustet, diguéssim, com si fos que haguessis tirat vi amb mel.
Per tant, queda aquest regustet de fons també interessant. Doncs avui us hem volgut explicar aquí al Club de Gastronomia aquesta proposta amb un vinagre balsàmic de mel fet amb mel de casa del germà Sancho, de la Pícola Calera, més amb marca Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera, i, evidentment, amb un celler, entenc, molt artesà de les nostres Terres de l'Ebre, entenc que de la Terra Alta.
Sí.
Per tant, producte territori, marca territori totalment, amb aquest vinagre balsàmic de mel. Javi Sancho, un dels germans Sancho d'aquesta Pícola, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dilluns, estrenant temporada aquí al Sempre amb tu. Esperem que en un futur seguiu creant, innovant amb productes que vinguin vinculats amb el vostre sector, però que també portin, evidentment, incorporat a l'etiqueta la marca de l'Ametlla de Mar. Javi, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Ens l'haurem d'apuntar, aquesta, Fini. Tu ja m'has dit que l'has tastat,
Sí, sí, molt bo. A mi és que m'agrada molt, també, així, este gust dolç a les amanides, sobretot.
Uh-huh. És un gustet, sens dubte, interessant, aquest de provar, no? Entenc. Una espècie de gust diferent, no? Diferent d'aquells vinagres balsàmics de Massana, com comentàvem, no? O d'altres espècies, o de raïm, també, que trobem. Una mica diferent, no? Potser trobar-li un puntet més dolcet.
Sí, sí.
I tant que sí. Aquests han estat els continguts d'una llarguíssima primera part del programa, però de seguida tornarem aquí al Sempre amb tu amb més qüestions. Fini. I en aquesta segona part de l'entrevista ens anem cap a l'Escola Sant Jordi.
Cap a l'escola, veurem com comença, què s'ha preparat per aquest nou curs escolar 2016-2017.
N'hem avançat algun tastet al nostre informatiu. Ara ens en desclararà tots els detalls la directora Fàtima García, com dies abans tu, de Fàtima, Fàtima, de oca, oca i tiro porque me toca. En aquest cas, d'ensenyament a periodisme. Passarà d'aquí una estoneta també pel programa la Fàtima Llambric, periodista calera, podríem dir la cara més visible de la cala TV3, d'alguna forma o altra, perquè està acabant de preparar i ben aviat el presentarà el seu primer llibre, Sense cadàver.
Ai, mare, quina intriga.
Sí que dona intriga. Sí que...
Ara, què ens desvella?
I a més ella, que és una periodista especialitzada en temes judicials, per aquí van els tiros, segur que ho descobrim. Doncs tot seguit i tornem aquí al Sempre amb tu, breu pausa per la publicitat, i ens fixem, com dèiem, amb l'entrevista amb Fàtima García i amb l'absenta, evidentment, amb Àngel Martí, Ramon González i la convidada d'avui, Fàtima Llambric. Fins ara.
Això és el que dius quan un frigorífic no té descompte.
El que tinc funciona bé.
I això, quan et descompten l'IVA.
Doncs també també no funciona. Necessito un de nou.
Vine a Expert i descobreix uns preus que canviaran la teva perspectiva. Preus sense IVA del 12 al 24 de setembre en una selecció de productes. Expert, electrodomèstics, informàtica i telefonia.
Aprofita els preus sense IVA a Expert Serafí. Pau Casals, 39-42, l'Ametlla de Mar. No t'ho perdis fins al 24 de setembre.
Ferreteria Rebull. Estem al polígon industrial Pla de Solans del Perelló, al costat de la rotonda d'accés des de la Nacional 340. Vine i coneix les nostres instal·lacions sense compromís. Tenim facilitat d'aparcament. 1.500 metres quadrats de ferreteria industrial, material de construcció, pintures, tancament de finques i maquinària Honda i Estil. A més, tenim una secció de pinsos i menjar per animals. També ens trobaràs a l'Avinguda Barceloneta número 1 de l'Ampolla. Ferreteria Rebull. El nostre telèfon és el 977-49-0715. Visita la nostra web www.rebullserveis.com.
Ho tens tot preparat per a l'inici del curs escolar? Nosaltres sí! Aula d'Estudis Tellos. Inscripcions obertes per al curs 2016-2017. I, com sempre, en grup reduït. Estudies primària, ESO o batxillerat i vols començar el curs amb bon peu? Tens ganes d'aprendre anglès i francès o millorar-lo? Vine a l'Aula d'Estudis Tellos. I recorda que et preparem per a la prova d'accés a grau mitjà o superior. Passa't per l'aula a informar-te de tot el ventall de possibilitats que t'oferim. Ens trobaràs al carrer Mestre Francisco Rodríguez, número 10, o al telèfon 676-715-539. Aula d'Estudis Tellos. Som la teva solució.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Dilluns d'arrencada del curs escolar i, sens dubte, a la nostra entrevista d'avui al Sempre amb tu. Començant temporada, començant curs escolar, hem de començar a fer una ruta pels diferents centres educatius del municipi. Sens dubte, per volum d'alumnes i també per novetats respecte a les classes, a la distribució, a com s'ha acabat configurant totes les aules del centre de primària de l'Ametlla de Mar. Avui el protagonista, la protagonista és l'Escola Sant Jordi. I avui amb nosaltres ens acompanya, després de l'arrencada ja aquesta primera hora del matí, la seva directora Fàtima García. Fàtima, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tot arrencat ben tenc, eh?
Tot bé, tot perfecte.
Ho hem escoltat fa uns instants a l'informatiu. Inici del curs escolar, suposo que, com sempre, aquest primer dia en el que els qui comencen per primera vegada estan nerviosos, estan impacients, aquells qui passen de l'etapa preescolar a l'etapa de primària també estan nerviosos, i aquells que ja saben el que s'aventuren, els hi costa una miqueta també l'arrencada, i els hi costarà una mica al llarg d'aquests dies.
Doncs sí, una mica de nervis al començament del matí, però bé, tot correcte, els alumnes de P3 a les aules s'estan adaptant i bé, i els altres ja saben de com funcionem, i per tant tot correcte.
P3, sens dubte que és protagonista perquè diguem-ne que tot el que està relacionat amb l'educació infantil, amb el segon cicle d'educació infantil, sembla que any rere any va perdent alumnat, no només a l'Ametlla de Mar, a les Terres de l'Ebre, i això fa que s'hagi de reconfigurar tot plegat. Ara bé, enguany hi ha hagut un augment dels alumnes a P3, però això no ha fet que s'hagi incrementat per llei, podríem dir, per nombre d'assignacions del Departament d'Ensenyament, el professorat o el professorat dedicat per poder tindre diverses línies. I l'escola ha hagut d'assumir amb personal propi una línia més de les que inicialment ja otorgava, ja donava el Departament d'Ensenyament, per almenys tindre una ràtio d'alumnes que sigui prou acceptable en aquest primera etapa del P3, del parvulari, a l'inici de la formació, diguem-ne, i a l'escola.
Doncs sí, mira, hem passat de 46 alumnes que teníem de P3, el que teníem el curs passat, a 54, però tot i així per al departament aquest no és suficient nombre com per donar tres grups i, per tant, inicialment havien de ser dos grups de 27, això l'escola ho considera que no podem donar educació de qualitat d'aquesta manera. I com tu bé dius, amb recursos propis hem creat un tercer grup de P3 amb una ràtio, clar, més baixa.
I tot i això, com dèiem, incrementant una mica l'alumnat en aquesta P3, en aquesta primera entrada ja al segon cicle d'educació infantil provinent de les llars d'infants. Fàtima, això també ha passat una cosa similar, però en aquest cas sí, perdent alumnat a 6è de primària, on també l'escola ha perdut una línia.
Sí, hem perdut un grup de 6è, ja que teníem quatre línies, que també era una cosa típica en el centre. Ara sí que ens quedem tots els grups de primer fins a 6è amb tres línies, que és l'habitual, i sí que hem perdut, bueno, el que correspondria a un grup de 6è d'uns, bueno, de 20 alumnes.
Uh-huh. En total, per això, la davallada, diguem-ne, en general a l'escola és de 47 alumnes menys, que ve a relacionar directament amb la pèrdua directa de dos professors al centre. Clar, evidentment, això què ha fet, com afecta, com es representa en l'escola, perquè hem de dir que, evidentment, el mateix centre ha hagut de crear un grup propi a P3, com explicàvem, per poder assumir, doncs, tots aquests alumnes que hi ha, però, evidentment, segueixen havent tres línies a cada curs de primària, la B i C. Com us heu d'organitzar, com ho heu d'assumir tot plegat per poder respondre a la necessitat educativa?
A veure, com tu bé dius, clar, tot això, aquesta reducció s'ha de veure reflectida en alguna manera, i és aquí on hem hagut de fer que mestres especialistes ocupin alguna tutoria. És a dir, les hores s'han de fer igualment i necessitem mestres tutors, que és el que aquests dos mestres menys que tenim és on ens feien falta.
Entenem que professorat possiblement d'educació física o de llengües estrangeres ha hagut d'assumir també tutories en algunes de les aules de primària. Tot i això, hem de dir que aquestes línies, les tres línies que hi ha a cada curs de primària, tenen una ràtio força acceptable d'entre 19 i 25 alumnes en funció de cada classe.
Doncs sí, estem entre 19 el grup que menys fins a 25 el grup que més. Okay. N'hi ha molts grups de 25. Hi ha grups de 25.
Que potser caldria plantejar-se també en si hi ha un increment d'aquí uns anys, tot i que per les xifres que pugen és complicat, potser tornar també a tindre una quarta línia. Entenc que l'escola està preparada per poder-ho aguantar en alguns cursos quatre línies.
Sí, sí, si tinguéssim dotació de professorat.
De professorat, no? A nivell d'infraestructura està, falta sí. la part humana, com és evident. Fàtima, diguem-ne que a tot això hi heu posat una mica de solució, ho heu pogut solventar. Sabem que va haver una reunió amb els pares d'aquests alumnes de P3 que enguany arrenquen a l'escola i que sembla que doncs, tothom va quedar content, diguem-ne, amb aquesta solució, però entenem que l'objectiu també és intentar que en un futur, des del Departament d'Ensenyament, es intenti donar un suport amb algun professorat més, amb alguna persona que pugui reforçar també aquesta plantilla que, com comentaves, ja està una mica afectada pel fet de que professorat especialista ha d'ocupar àrees que potser correspondrien a d'altres professors.
A veure, sí, el que passa que amb el decret de plantilles tants grups corresponen a tant nombre de professorat i, per tant, el departament és el que mira.
Les ràtios estan molt, molt, molt assignades.
Sí.
Fàtima, si et sembla, parlem de qüestions relacionades amb els objectius, amb les prioritats que des de la direcció del Centre de Primària de la Milla de Mar de l'Escola Sant Jordi us heu marcat per aquest curs escolar. Entenc que això, en la línia continuista també des de la teva direcció i del diferent equip directiu del centre, aneu marcant uns objectius que no són d'un any, que són de terminis una mica més amplis, però tot vindrà molt lligat doncs, a resultats acadèmics, sobretot, també a una millor convivència dels alumnes i també un element importantíssim en l'educació o en l'ensenyament. No sé, és una paraula que a vegades l'hem de mimar d'un costat o d'un altre. La implicació de les famílies també és importantíssima per a l'educació o per l'ensenyament dels alumnes de l'escola.
Doncs sí, és evident que cada any, a partir del meu projecte de direcció que vaig fer el 2014 i cada any l'he d'anar allargant amb els objectius que volem aconseguir any rere any, doncs sí, com tu bé dius, el principal objectiu és la millora dels resultats. Sobretot intentem millorar pel que fa a la competència lingüística, que és la base de totes les altres competències també, tot i dir que enguany els resultats de les proves externes han sigut millors que l'any passat, en aquesta competència també, que havíem tingut una mica de ballada, però bé, hem remuntat. Pel que fa a la millora de la convivència i l'atenció a la diversitat, també és un dels nostres cavalls de batalla, perquè tenim, som únic centre del municipi, tenim molta diversitat d'alumnat i, per tant, una de les nostres prioritats és atendre'ls amb qualitat. I la implicació de les famílies, que és el que busquem, perquè al cap i a la fi, com tu bé dies, educació, ensenyament, doncs mira, si hi ha una part més d'escola, una part més de famílies que eduquen, nosaltres ensenyem o nosaltres eduquem, ells ensenyem, és una barreja i una cosa que hem de portar en conjunt entre tots.
Una cosa que s'ha de portar en conjunt, també entenem que són els projectes que l'escola impulsa, alguns en solitari, d'altres d'integració amb altres entitats locals, amb el projecte del Pla Educatiu d'Entorn, amb la Generalitat, amb el Departament d'Ensenyament. Entenc que més enllà de la tasca acadèmica hi ha també una part doncs, de relació amb l'entorn, no? De relació amb la comunitat social del municipi i, evidentment, certs projectes que al llarg d'aquest temps heu anat creant i heu anat impulsant i seguiu també aquest curs amb aquest objectiu, doncs han d'anar creixent. Ara, i em recordo jo de les visites amb la secció del Sortim a l'escola d'aquest programa, la temporada passada, que recordem allò dels petits lectors, no? O dels padrins lectors, millor dit, en el qual es fomenta la lectura. És un dels exemples, entenc, igual que, per exemple, els escacs dins de la programació curricular de les matemàtiques, per a incrementar, diguem-ne, un valor cultural, un valor social a l'alumnat.
Sí, com tu bé dius, hi ha molts projectes que ja està finalitzat el que, diguéssim, la formació del professorat. Ara estem consolidant a escola el d'impuls a la lectura. Ja fa uns quants anys que hem finalitzat la formació i ara, doncs, sí, com tu bé dius, lo dels padrins lectors és una de les activitats que fem per fomentar la lectura. També tenim el Pla de les Llengües Estrangeres, que fèiem la plàstica en anglès de tercer a sisè. Enguany hi ha una petita novetat, perquè la plàstica cinquè es farà en francès, que serà quan introduirem aquesta llengua. El projecte dels escacs, també, aquest és el quart any que ja el fem a l'escola, enguany està a quart de primària, dintre de la matemàtica, perquè vulgues que no, el joc dels escacs, el treball de diagonal, els eixos, tots són conceptes matemàtics que amb la pràctica els nens ho van assolint millor. Pel que fa al plurilingüisme, aquest és el projecte més nou. El curs passat vam finalitzar ja el que és la formació del professorat i de l'equip directiu. Ara toca consolidar. Nosaltres vam incloure aquest projecte dintre de l'àrea de medi, l'àmbit de medi, l'àrea de medi natural i social. I a cicle superior es feien els experiments en anglès i la unitat que parla del reciclatge es feia en francès. Per tant, ho continuarem. Enguany, com a novetat, i aquí dic que començarem la plàstica en anglès també al cicle inicial, cosa que no fèiem, conceptes molt bàsics, vocabulari, alguna estructura ja en anglès per familiaritzar-se amb l'anglès dintre en una altra àrea que no sigui la lingüística.
També entenem que en conceptes plàstics són aquells també objectes més rudimentaris de l'aula, diguem-ne, i per tant també els pot ajudar a aprendre una mica de vocabulari comú, quotidià, que podrien utilitzar a classe per qualsevol situació, diguem-ne.
Doncs sí. I és això, aquests són els projectes. Dic que del projecte de plurilingüisme aquest any, que nosaltres ja ho tenim com a consolidat, durant el mes d'octubre ens han convidat a Barcelona per explicar aquest projecte i la manera que ho hem fet nosaltres a altres centres que començaran. Per tant, estem satisfetes i orgulloses del treball que hem fet i allí estarem.
També com a centre explicant i formant a d'altres centres de com realitzar alguns projectes. Recordo que durant aquest any hem vist molts de certàmens, molts de concursos, alguns premis, algunes coses que han sortit molt bé per part d'alumnes de l'Escola Sant Jordi. Entenc que també, tot i que no a nivell competitiu, ni molt menys, l'important també és valorar molts cops la feina ben feta i que els alumnes també puguin sentir-se reconeguts dels treballs que realitzen sempre que estan contents del treball que fan. La línia també suposo que seguirà en aquest sentit, en què l'escola es presentarà també a molts treballs i a molts premis que hi haurà arreu del país al llarg d'aquest curs escolar.
Doncs sí, és una manera també de motivar els alumnes, tant pel que fa a la lectura, amb el certamen de lectura en veu alta, a més enguany hem obtingut bons resultats, hem arribat a la final, els Jocs Florals de Catalunya pel que fa a l'escriptura, doncs que també és una motivació saber que allò que escriuen es presenta i serveix per alguna cosa, les proves de matemàtiques, les proves cangur, els Premis Sant Bori de narrativa i el Pissiganya de poesia. El que sí que ens va quedar pendent enguany és el del concurs de poesia de Cala Cultura, que no vam poder presentar cap treball perquè se'ns va solapar amb altres certàmens i va ser una mica difícil d'encabir, però bé, enguany participarem.
Queda el repte per enguany. A banda de tot això, aquesta casa també és una mica protagonista. Permeten's que ens mirem un minut al Melic, perquè de projectes sorgits aquest mateix any, no l'any passat, aquest mateix any, en la temporada anterior, seran continuistes. De fet, aquest dijous comença també la temporada pel Sortim a l'Escola, que a més enguany, en aquest curs escolar, també s'inclourà com una de les activitats del Pla Educatiu d'Entorn del municipi, perquè a part hem de recordar també que es fa amb l'Institut Mare de Déu de la Candelera cada 15 dies, demà també en parlarem amb el seu director Xavier Sánchez, però a part també el projecte d'Avui la Ràdio la fem naltros, l'any vinent tornarà amb més novetats i també s'inclourà en un projecte del Departament d'Ensenyament de Bona Pràctica. I per posar la cirereta al pastís, Fàtima, enguany també, entre enguany i l'any vinent, també es preveuen tallers de ràdios impartits des d'aquesta casa a alumnes de l'escola. Per tant, també, a nivell de comunicació, a nivell d'expressió oral, que és un d'aquells elements necessaris i importants també en l'ensenyament, hi ha una aposta decidida i forta.
Doncs sí, també. Tot el que pugui, tot el que sigui, sortir de l'escola, fer una altra cosa on es puguin aplicar allò que s'explica a l'aula, per exemple, l'experiència de la ràdio, que va ser formidable, molt motivadora pels alumnes i ho valorem molt positivament, doncs s'ha de fomentar i s'ha de donar suport.
Ens queden pocs minuts, Fàtima. Fem un repàs a alguns apunts. Per exemple, menjador escolar, entenem que tot segueix per igual i també hi ha unes beques per a aquelles famílies que ho desitgin.
Sí, els ajuts de menjador, que ja les famílies suposo que ja han fet els tràmits de sol·licitar-ho i que sí, continuarem tenint.
També hi ha beques per a l'ajut dels llibres per als alumnes del segon cicle d'educació infantil, P3, P4 i P5, fins al 30 de setembre, amb beques del Consell Comarcal, que poden recollir la informació a l'escola. Va ser notícia ara fa uns dies en aquesta casa. I també unes beques per a l'educació especial. Aquestes hi ha beques directament des de la Generalitat, des del Ministeri.
És del Ministeri d'Educació i Ciència. Uh-huh. Per als alumnes que tenen necessitats educatives especials i es poden sol·licitar fins al 29 de setembre.
Uh-huh. Aquest dilluns, arrencada de curs escolar, nervis, sens dubte, a l'Escola Sant Jordi, a tots els centres educatius. Al llarg d'aquesta setmana copsarem més àmpliament com ha estat l'inici de curs, però abans sabem que avui hi haurà una circular per a les famílies, però aquells que ens estiguin escoltant, Fàtima, quatre detalls, quatre punts per acabar sobre dades importants de cara a les famílies dels xiquets que avui han començat el curs.
Sí, doncs avui els xiquets trauran la circular cada any donem a l'escola, i on es recorden algunes dates doncs importants. Dit per a les famílies que a vegades ens ho pregunten, la jornada continuada, si encara la tindrem alguns anys menys, doncs dir que des d'aquest curs fins al 2019 continuem en un altre pla pilot de jornada continuada. Sobretot aprofito ja, si em permets, recordar la importància de la puntualitat en l'entrada de les fileres dels xiquets com a la recollida i la importància de l'assistència a l'escola.
Sí, perquè el primer dia és tothom s'aixeca bastant a hora, però hem de mantindre-ho això al llarg de tot el curs.
Bueno, avui ho hem deixat així, perquè sempre hi ha algun que plora, algú que ha tingut nervis, però bé. Però a partir de demà ja tothom...
Ja toca una miqueta més en regla.
Ah, sí. Quan toca el timbre, tothom ha d'estar a les fileres i, bé, és... sí. I després també dir la importància de la carta de compromís educatiu que enguany com a novetat es tornarà a repartir les famílies, això ja ho explicarem bé a les reunions d'inici de curs. Bé, de les activitats extraescolars també entre avui o demà repartirem els fulls d'inscripció i bé, recordar-vos a totes les famílies que a l'escola estem per ajudar-vos amb tot el que necessiteu pel que fa a l'educació dels vostres fills i filles i que ens anirem veient.
I tant que sí, nosaltres també ens anirem veient des de la ràdio, almenys us escoltarem a molts dels alumnes que estan arrencant avui aquestes primeres hores ja de curs escolar del curs lectiu 2016-2017. Fàtima García, directora de l'Escola Sant Jordi, moltíssimes gràcies. Estarem seguint tota l'actualitat relacionada amb aquest centre de primària al municipi. Que vagi molt bé aquesta curs escolar, que tinguem bons resultats acadèmics, que realment la satisfacció del professorat i de les famílies sigui la més alta possible. Gràcies i bon curs.
Moltes gràcies.
I dilluns estrenant temporada, evidentment no podem acabar el programa sense destapar la nostra ampolla d'absenta. I qui són els encarregats de fer-ho setmana rere setmana des d'aquest mes de gener? Doncs l'Àngel Martí i en Ramon González. Àngel, Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Dani.
Com esteu? Com ha anat l'estiu?
L'estiu ha fet, diguéssim que ha fet calor, sobretot ha fet calor.
Mos ha plogut
calor
poc.
I mos hem de queixar perquè no mos ha deixat descansar, eh?
No mos ha deixat descansar ni un dia, és un tirano i cobrem molt poquet, demanem augment de sou o, si no es pot augmentar el sou, augment de temps.
Com a mínim.
Ho anirem parlant tot això al llarg de la temporada. Comencem també amb vosaltres aquesta nova etapa, diguem-ne ja, de cara a l'hivern i comencem forts. Comencem
en una
casa i potent.
En una cara, jo diria que és la calera que surt més per la tele.
Sense cap mena de dubte.
Sense cap mena de dubte.
Com a mínim, en general.
Jo diria que sí. No diem res més.
No.
Perquè me sembla que no cal dir-li ni el nom. Tothom ho sabrà.
No, jo diria que el nom sol no va en apellido sempre,
sí,
en cognom.
Sí, 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 sí.
Sempre l'han de posar detrás.
I de segon no es diu TV3. De segon no es diu TV3.
No és TV3.
No és TV3.
Vale. De seguida ho descobrim. El que hem de fer és començar l'absenta i, evidentment, obrir-ho amb aquest poema que sempre escoltem per iniciar aquesta secció, de la mà d'Àngel Martí i de Ramon González.
L'absenta i jo compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen a la fosca, cercant paraules que fugen de mi a la llum d'un llumí i nicotina.
No s'il·lumina aquell vers somiat que s'esmuny dissimulant entre ombres, mil trampes fondes t'aferren al buit i no vol néixer l'escrit del no res.
I pel meu got amb el polze, les 12. L'absenta i jo compartim llargues nits sentint ferits que no viu el poema.
Sento que la gola em crema. Absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca. La mà s'engresca a sobre del paper i sento el recer en aquesta copa.
I l'absenta i jo som dos erudits.
Com aquells vells amics, ebris de vida.
Bon dia, senyor Àngel.
Bon dia, senyor Ramon.
A veure...
En què destapem avui l'absenta?
Avui la destaparem en un, tot un personatge, penso jo, que tenim al nostre poble.
La cara més coneguda.
La cara totalment més coneguda, per bé, que és la Fàtima Llambrich. Bon dia, Fàtima.
Molt bon dia i gràcies.
Bon dia a tu.
Gràcies a tu per vindre.
És, se fa raro, estar a l'altra banda de la barrera, saps?
I en altres també.
Ara imagina't per naltros, que no en tenim, diguéssim, ni idea, i tenim davant
en una
periodista de TV3 que pràcticament surt cada dia per càmera. Com te va sortir lo d'estar a TV3?
Bueno, jo vaig passar oposicions per entrar a TV3. De fet, vaig fer la beca de la universitat, que la vaig fer a Tarragona. Mm. Estava estudiant a l'Autònoma i llavors vaig pensar, mira, jo demano per TV3 Tarragona, perquè si no, jo no entraré a treballar a la tele. Ja no sé ni quan se presenta nou, pues, ni com fer-ho. Demano a Tarragona, que potser som menys gent i podré fer més coses. I la veritat és que estic molt contenta perquè em va anar molt bé, tinc molt bon record d'aquella època. I a partir d'aquí vaig fer alguna substitució quan encara les empreses públiques contractaven gent per fer substitucions, no? I després ja vaig passar les oposicions i ja està.
Molt bé.
I d'aquí directament a successos?
Bueno, va ser molt gradual, perquè primer vaig estar treballant a Tarragona, després se necessitava gent a Barcelona i vaig anar allà. Jo feia un horari que no agradava fer ningú, que era el de les 6 del matí a 3 de la tarda. Ara, en canvi, se'l disputen molt les que tinguin crios menuts, clar, perquè va molt clar. Bé per portar la família, diguéssim. Amb aquell horari feies una mica de tot, incendi que hi havia, pues, incendi que sortia, explosions de gas, perquè en van fer dos o tres, no? Bueno, era una mica així. En paral·lel, jo ja començava a estudiar criminologia, i bueno, algun dia se'n van enterar i una de les caps que hi havia em va dir que a tu t'agradaria potser fer més temes, home, doncs sí, saps? I va ser una mica així, però per circumstàncies, perquè en aquell moment potser ja els hi venia bé tindre algú més que fes tema judicial, bueno.
Sí, o sigui, no ha sigut una simple casualitat a tu ja, lo de la criminologia ja t'anava, lo tema. Perquè clar, tu pràcticament vius a la ciutat de la justícia, deu ser sí, d'allí el teu plegatín, sí. Un quartet
sí, a vegades,
arreglat.
Los que fem temes de tribunal, segons quines guàrdies, a vegades ho diem, bueno, ara traurem, no, la tenda de campanya i ja mos quedem per les hores que queden, no? Sí, sí, va anar una mica rodat. Sí, bueno, jo vaig fer criminologia perquè, bueno, per no perdre una mica el fil d'estudiar alguna cosa més, perquè si no després te fa peresa. I sí, ja m'interessava, diguéssim. També va vindre, jo recordo, quan estava a Tarragona es va jutjar, no sé si ho recordareu, es va jutjar a un per l'homicidi de la seva nòvia. Ara no em surt el nom, ja em vindrà. Va ser un cas que a Tarragona va ser molt conegut.
Sí, recordo bé, que el van, era un xicot de Barcelona, que
correcte.
Festejava una noia de Tarragona.
La Glòria Sanz era ella.
La van trobar en un
Fernando
bosc.
Dalit, ara em surt.
Sí.
Pues jo estava fent substitucions a Tarragona i l'Agustí Fornent diu, bueno, mira, ara hi haurà el judici, fes-te una mica el vídeo prèvi que en diem naltros, no? Que és per recordar tot el que va ser la investigació i tal, i com va anar. A més, amb ell, Policia Nacional el va detenir a Holanda, bueno, durant el trajecte d'Holanda a Tarragona, doncs el van fer cantar i estava bé, no? I clar, jo vaig pensar, bueno, jo aniré en un judici, no tinc ni idea de res, vaig començar a comprar-me algun llibre de dret i periodisme, que encara el tinc, i la sensació esta de no pot ser, no puc anar en un judici i que se m'escapin coses, sí, que se m'escapin coses, bueno, aquí també va ser una mica el perquè ja em vaig posar amb això de la criminologia.
Sí.
I que després m'agradava.
Sí, ja et va. Sí. Diguéssim, ja et va.
I després un màster en prevenció i
seguretat. Ah, us heu mirat el currículum, eh? Bueno, això va vindre, sí, a criminologia. La veritat és que vam fer un grupet d'amics 5 o 6, i ells se van posar a fer... Ells ja venien d'uns estudis de seguretat privada, ¿vale? Jo els vaig conèixer allí, ells ja eren un grup format i van dir, bueno, ara ens posarem amb el màster per poder fer la tesi. I vaig pensar, bueno, a mi temes de seguretat ja m'agrada, si ho fas acompanyat és més fàcil que no, perquè clar, jo vivia a Tarragona, me n'anava a estudiar, treballava a Tarragona, quan acabava a les 3 me deixaven acabar mitja hora abans i després ho recuperava altres dies i me n'anava a l'autònoma a estudiar, tornava a Tarragona que eren les 11 de la nit, és una mica de sacrifici, llavors si ho fas acompanyat és més fàcil, no? Mm. I vaig pensar, home, pues una tesi jo no em posaré a fer-la sola, no? Em farà peresa. I així va ser com vam fer el màster de seguretat, ens vam quedar amb la tesina, algú n'ha tirat més endavant, jo la tesi la tinc en un calaix, però només la tapa. Sempre diem, com portem la tapa? Doncs pues la tapa bé, però la resta s'ha quedat. Bueno,
allà està. I es farà.
I hauríem de fer alguna cosa de memòria del teu pas per aquí, no?
Vaja.
Per anar a la ràdio.
Vaja, està molt a gust, eh?
Quant de temps va ser, Fàtima?
Jo crec que va ser de gener a novembre.
Ah, un espai curtet.
Sí, la veritat és que va ser molt curt, per circumstàncies, però, bueno, tinc bon record. A mi m'agrada la ràdio. Vull dir, i a més m'ha servit molt per agafar soltura, jo crec, i vull dir que tinc bon record. De fet, quan hem entrat aquí, que em dèieu, encara guardem les cintes, bueno, m'ha fet molta gràcia, ah, perquè fèiem el TNT amb els adolescents, que ara ja no són adolescents, ah, i fèiem el programa de cries, bueno, no sé, jo tinc molt bon record, el programa de viatges també, bueno.
Bé.
Molt bé.
Fàtima, has escrit, no, hem dit que no hi entraríem gaire i no hi entrarem gaire, però n'hem de fer menció.
I tant.
Has escrit una novel·la que es diu Sense cadàver. La novel·la aquesta m'imagino que hi ha molt dels casos en què has hagut d'estar-hi present, als jutjats sobretot, no?
Està novel·lat, però és tot real, ¿vale? És una investigació. I, de fet, és un cas, és un únic cas.
Ah.
És un únic cas que dona per amor. A banda que té altres flecos, eh? Hi ha altres capítols amb altres flecos. Bueno, va vindre una mica... Bueno, em va interessar molt. És un cas... Bueno, quan poses l'ull en un puesto, no? I el vaig posar aquí i des del 2012 o 2011... que ja he estat treballant amb això.
Però ho vas fer ja directament pensant en fer un llibre, o és a dir que fes una investigació i arrel de la documentació que vas obtenir, ja que la tinc...
No. De fet, va ser un dia que a la tele tenia poca feina, que ja és raro, i em vaig posar a agafar el diari així com amb més tranquil·litat, ¿vale? I recordo que era un 4 de febrer, vaig agafar el Punt i vaig veure que s'estava buscant a dos adults, dos cunyats... I, bueno, que la policia no sabia ben bé, però que la dona desapareguda, doncs la parella tenia un historial, diguéssim, pels jutjats i tal, i vaig pensar, ah, això m'interessa. I va ser a partir d'aquí que vaig dir, bueno, m'interessa molt, no? Evidentment, primer ho vam fer per la tele, la notícia i tal, quan hi va haver la detenció i tota la història, i després sí que vaig pensar, bueno, vaig treballar amb tu que potser algun dia serà un llibre. El que passa que a mi sempre em falta informació, llavors vaig treballar amb tu i quan me'n dono compte hem passat des del 2011, 5 anys, no?
5 anys.
Entremig vam fer el 30 minuts, perquè hi ha un moment que dius, ostres, això sí, no? això és un 30 minuts. El vam poder fer i després ja va ser, bueno, ara ja mos posem amb el llibre de veritat.
Bueno, de fet, el títol ho diu tot, no? Ja ho explica una mica, eh?
Sí.
Se diu Sense cadàver... I parla és la història de Ramon Lasso, no? Que és, uh-huh, és l'únic crim condemnat, no? sense haver trobat el cadàver.
Sense cadàver ni restes biològiques. No entraré més en això ara, perquè hi ha un capítol només dedicat a això. És una investigació de la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra. És un pedaç d'investigació, eh? Vull dir, és brutal. Processalment, bueno, és brutal. Vull dir que el cas té... permite tots els elements per Ramon Lasso, per la Unitat Central de Persones Desaparegudes, que era el primer cas que portaven perquè era una unitat de nova pràcticament
recent creació.
Sí, de nova creació, té tota una sèrie de condicionants pel fet que ha acabat sent la primera sentència a Espanya per doble homicidi. Jo sempre dic, sense cossos ni restes biològiques.
Sí, no hi ha res.
Re.
No hi ha res, no? Dit així, no hi ha res. Bueno, té tots els elements perquè ho faci que t'interessis.
Fàtima, tu havies escrit abans? O t'havies proposat mai escriure algun llibre?
No, de més una maneta havia escrit, però... Havia escrit novel·la, o sigui, inventat, però no cap novel·la, eh? Jo escrivia dues pàgines i després no sabia com continuar.
Escrivies per a tu, diguéssim.
Sí, sí, o escrivia sis pàgines i no sabia com continuar-ho. Llavors, no. Però aquí ho he tingut fàcil perquè he acabat tenint tanta informació que llavors la feina és destriar, saps?
Clar, perquè tu les cròniques te les deus escriure totes, llavors quan deus trobar tot aquest plec de folios és quan deus pensar, la meitat ja ho tinc escrit.
No, bueno, no creguis, eh?
Que va fer l'aliazón.
Sí. No creguis. No, i amb les peces del dia a dia, clar, no me'n donem compte, no? Però la feina de la tele, o sigui, la dificultat d'un diari, per mi, la dificultat d'un diari, clar, és haver d'omplir tota aquella pàgina, no? I què poso, i què escric. Però la dificultat de la tele és, l'ideal seria que tu tinguessis la mateixa informació que té el del diari, amb menys temps, i que l'hagués de comprimir molt més, perquè bueno, si no, les notícies molt llargues la gent no li presta atenció, no? Llavors una mica ja tens el TDG agafat, està bé, i no te'n dones compte, i dels plecs de papers és més fàcil ja només fer una línia, no? De cada plec només fer una línia. És una mica la gràcia.
Mantens noms reals i tot, i situacions reals,
sí,
o novel·les tot?
No, és que jo dic, l'altre dia vam fer un tuit ja, i jo dic, pensaràs que estàs llegint una novel·la, però no, perquè realment està novel·lat el fet, la manera d'escriure-ho, però tot és real, o sigui, tot el contingut és real, no és un contingut aproximat a la realitat. Mm-hmm. Per tant, és tot
sí,
realitat.
Tot real. A banda que hi ha deu haver una part que passa cap a les nostres terres, perquè... Este senyor tenia una història important aquí baix, a Terres de l'Ebre, on va tindre la primera parella.
Sí, vull dir que, a més, per proximitat, és un cas que en el seu moment també em va interessar per proximitat, no? Per la vessant que tenia ell en posta, de sí. Fet, per tot, no? Tota la història que tenia ell en posta, i després l'altre que és Tarragona, que jo, bueno, pues, no dona aquell llama.
Sí.
Bueno, a mi sempre em fa gràcia, no? Quan són coses d'aquí em fa més gràcia.
Estem al costat.
Sí. Fàtima, tindrem ocasió de que presentis el llibre aquí o no ho tens previst?
Ah, bueno, jo encantada. Sí, sí, no? Tant.
Abans de que vinguessis tu, Àngel, ja li he ofert,
sí,
ja li he dit que
nosaltres
fem presentacions en vermut.
Això ho hem de fer-ho.
Em sembla que s'haurà de parlar també amb l'editorial, que és...
Ara Llibres. Ells també estaran encantats, segur que sí.
Pues tot és fer el contacte i nosaltres... Si vosaltres esteu encantats, nosaltres doble encantats. A part que tindré... gent del poble que faiga coses, és una cosa que mos posa molt, clar, agrada.
Home, jo
és un poble molt actiu, eh?
Sí, totalment.
Sí.
Jo espero entendre a les mans ja, eh?
El que passa és que a vegades som actius en coses que no caldria, saps? I llavors quan hi ha activitat cultural és la que vols que sàpiga, i esta no hi ha manera de que surti a per cap banda.
A vegades quan anem a gravar segons a on, també la gent ens diu, és que claro, veniu aquí quan hi ha males notícies, i quan hi ha bones notícies no veniu. Bueno,
pues sí. No venen.
No, les bones clar, notícies. No és notícia, no?
És allò de lo nen que mossega el gos que mossega sí. El nen. Clar, si el nen mossega el gos, és la notícia és esta.
Una
gos,
mica sí.
Mosseguen un nen, pues no és tan notícia. Molt bé, doncs...
Fàtima, nosaltres sempre acabem en una frase que ens porta Ramon, la frase del dia.
Molt bé.
I així acabem sí, el programa.
Que n'havia portat tres, però crec que la més adient a avui és una frase de Michel de Montaigne, que diu que la persona que té mala memòria s'abstindre de dir mentires.
Evidentment, i la que té bona memòria crec que també.
Estiria bé. Tu ara planteges un món utòpic, no?
Bueno, és el que hi ha. És el que hi ha. Fàtima, moltes gràcies.
A vosaltres.
Encantats, molta sort en el llibre. I, com diem sempre, salut i absenta.
Salut i absenta.
Salut i absenta, doncs.
Dilluns enrere, dilluns, ells no fallen a la nostra cita de l'absenta, la cultura d'alta graduació. Aquí al Sempre amb tu, Fini. La setmana vinent també tenim una entrevista molt interessant. No desvetllarem noms, però segur, segur que agradarà a molta gent escoltar el pròxim convidat a l'absenta dilluns vinent.
Avui ha sigut... Bueno, jo m'ho he passat molt bé.
I tant, vau compartir una estoneta de ràdio, em sembla, eh?
Sí,
aquí, Fini.
Sí, sí.
Anem ja cap a la recta final del programa. Com ja sabeu, apunts locals, aquells temes, aquells apunts comunicats locals que sempre repassem al final del nostre Sempre amb tu. I avui, Fini, amb què comencem? Este 12
de comencem setembre? Amb un sopar de quinta.
Ah, està bé, eh?
Un sopar de quinta que s'organitza pel dia 17 de setembre. Són els nascuts l'any 1967 i qui vulgui anar s'ha de passar a apuntar per l'Esmeralda o per Casa Consarnau, any 1967. També recordar que avui ja acaben les inscripcions. Avui és l'últim dia per matricular-se al cicle formatiu de gestió administrativa. Avui dia 12, tanquen ja les inscripcions i suposo que ja queden poquets, perquè deu ser ara de dos...
A les dues de la tarda.
Dos de la tarda.
I hem de dir que, evidentment, ja han fet les presentacions, però sempre aquells de darrera hora que volen fer un curs, doncs, poden aprofitar.
Una altra de les propostes, comença el curs escolar, comença les activitats també extraescolars i una de les propostes és participar del Club Patí l'Ametlla de Mar. Qui vulgui provar-ho aquests dies, durant aquesta setmana, les classes són gratuïtes, només cal anar a provar per veure si el xiquet o la xiqueta li agradia. Qui vulgui provar-ho es pot passar a apuntar pel fort de la Mariló o a trucant al telèfon 678-779531. 678-779531 per provar aquesta activitat del patinatge. I recordar també que des del CEM La Cala es fa una crida perquè ja estan obertes les inscripcions a totes les activitats esportives municipals.
Per tant, doncs, són els apunts locals. Hi ha alguna coseta més que ens deixéssim damunt la taula, Fini?
Un viatge que organitzen des del Club de Pensionistes de la Casa del Mar, el viatge preparat per Cantàbria i Astúries, està exhaurit, està complert ja. Si s'organitza un altre viatge pel 20, 21 i 22 d'octubre i este serà per celebrar la festa de la gent gran que enguany és a Lloret de Mar.
Bueno, està bé, eh? De costa en costa, podríem dir, eh? D'Astúries i Cantàbria, la part del mar, bonica.
Esperem ja que els hotels tinguin llum.
Tinguin llum, esperem que sí, eh? Lloret de Mar ja se solucioni
ja us dic,
tota aquesta problemàtica.
Perquè s'arregli a tot.
Doncs un dilluns d'inici de curs escolar, també que hem arrencat aquesta temporada ja de tardor, hivern, primavera, podríem dir del sempre amb tu. Nosaltres posem aquí un punt i seguit fins demà dimarts. Per què? Perquè el programa per l'entrevista hi passarà el director de l'Institut Mare de Déu de la Candelera, Xavier Sánchez, per explicar-nos les novetats d'aquest curs a l'Institut de Secundària. Tindrem torn de guàrdia a la secció que fem amb el Servei d'Urgències Municipal i també tindrem naturalment aquesta secció que fem amb en Javi Soler, l'Eli Bonfill i l'Aurora Requena. Per tant, tornant una miqueta a la normalitat ja, Fini, eh? Això,
tornen a casa.
Tornen a casa els habituals col·laboradors del nostre programa. Doncs així posem, ara sí, punt i seguit, el nostre Sempre amb tu. Demà hi tornarem a partir de les 12 en directe a la Cala Ràdio. T'hi espero, Fini.
Sí, aquí estarem.
Fins demà, moltes gràcies.